Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. La xarxa del Servei d'Intervenció Socioeducativa, SIS, de Sant Cugat, es reforça amb la incorporació d'un centre socioeducatiu a Volpelleres, que també donarà servei a Can Mates i a Mirasol. Ho ha dit en una entrevista a Cugat Mèdia la regidora de Drets Socials, Gemma Aristoi. Tot plegat va de la mà de l'aprovació inicial al ple d'abril per l'establiment del Servei Públic Municipal del SIS, que reforça l'atenció a persones d'entre 0 i 18 anys en situació de vulnerabilitat i les seves famílies. Escoltem, precisament, Gemma Aristoi.
A Volpelleres ens el plantejàvem per les necessitats que detectem actualment tant a Volpelleres com a Mirasol, com a Can Mates. No? Són diversos barris que no tenen un servei de proximitat amb aquesta finalitat d'atendre els infants i adolescents, i amb la planificació i veient el creixement que ha tingut aquests barris, no? En els darrers anys ens veiem necessari incorporar un servei.
Més notícies. Parlem ara de la reivindicació veïnal perquè el veïnat de Valldoreix tingui prioritat per estacionar el cotxe a l'aparcament de l'estació. Està a pocs mesos de quedar satisfeta. Així ho ha dit el president de l'MD, Juanjo Ortés, en una entrevista a Cugat Mèdia, on l'administració està perfilant els detalls jurídics per tancar un conveni amb un operador que es cuidarà de fer aquesta gestió. Escoltem Juanjo Ortés.
Som la primera estació, som a 1, doble freqüència de trens, 1.400.000 usuaris de ferrocarril anual en 732 places d'aparcament gratuït. No hi ha cap altra estació que ho tingui. Som el gran xollo per tothom.
I parlem d'un altre nom propi, el de la bombera santcugatenca Mireia Quirós, de 37 anys, suma dos triomfs consecutius a la vertical de Montserrat, 2024-2025, i ostenta el rècord de la prova femenina amb un temps de 24 minuts i 32 segons, pujant 2.180 esglaons pels raïls del funicular de Montserrat. Quirós fa un any que exerceix la professió i admet que si s'hagués assabentat abans que podia ser bombera, ja faria molt temps que treballaria ajudant a la gent canviant el prototip de l'home fort amb qui associen l'ofici. La santcugatenca treballa al parc de bombers de Falset i també ha explicat com va participar en les tasques de suport per la Dana a València, aportant el nostre plus de professionalitat i d'ajuda a tota la població. Així ho ha explicat en una entrevista a Cugat Mèdia. I fins aquí la informació. Recordin que es poden seguir al Twitter, al Facebook, a Instagram i constantment als diferents butlletins horaris i a cugat.cat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Bon dia, són les 10:03 i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades compta amb el suport de Fertres i Servimat.
Salutacions. Comencem el Faves Comptades, al magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Roc Casas, al control tècnic i sota la batuta de Carme Reverte, qui us parla, Alba Triador. Avui és dimarts, 10 de juny, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Comencem amb una bona dosi d'actualitat, amb una tertúlia ciutadana, avui amb Toni Sansó, Ferran Garcia i Lluís Espín. Tot seguit coneixerem una opció per combatre els mosquits, l'empresa Caçadors de Mosquits, de la mà de Jofre Menéndez i Jaume Pujol. I després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb Carme Reverte al capdavant. Ho farem amb un polsim del setè art, rebrem el periodista Víctor Alexandre amb una nova entrega del cinema a la xarxa. I afegirem una mica de ciència amb el POU, on ens parlaran d'un estudi sobre l'ús de la telemetria per transformar la gestió de la insuficiència cardíaca. I per acabar, a l'Espai d'Entitats, rebrem escaps. S'han cugat amb el poble saragüí per parlar dels reptes que tenen sobre la taula. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.
Mm-hmm. Faves comptades amb Alba Triador.
I quan passen gairebé 6 minuts del punt de les 10, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en la selectivitat, que donarà el tret de sortida aquest dimecres i s'allargarà fins divendres amb més de 44.238 estudiants matriculats i amb moltes novetats. Un model únic d'examen, una part obligatòria competencial i polèmica sobre la penalització de les faltes d'ortografia. Per abordar aquesta qüestió ens acompanya l'estudi Ramon Barnils, el Toni Sansó, dinamitzador social, el Ferran García, responsable de recursos humans d'aquesta casa, i la Lluïsa Espín, directora de la Fundació Vina. Molt bon dia, benvinguts.
Bon dia, gràcies.
Clar, jo proposo aquest tema, però aquí a la tertúlia ja havia començat abans i és que sembla que l'estiu no acaba d'agradar als nostres tertulians.
A veure, a mi m'agrada l'estiu. T'agrada l'estiu? M'agrada aquesta calor. Jo sóc home d'hivern, sóc home d'emboirat, pluges, hivern, verd.
Sí.
La calor és que ja... Sí. També. La suporto com tothom, però prefereixo l'hivern.
Sí, sí, tot i que meteorològicament encara som a la primavera,
Exacte.
Fins al 21.
Aquí ja veus, està tot sec, a més. Ara he estat uns dies al nord, a Santander.
Molts dies, has fet unes bones vacances. Has fet molta enveja.
No, estic de vacances tot l'any, el que passa que aquestes 3 setmanes he sortit. I he anat a Sant Vicent de la Barquera, concretament, i és que està tot tan verd i amb tantes tonalitats de verd, i vens aquí i ja està tot mig sec.
Clar.
Dius, ostres, quina tot groguenc, no? Però bé, és el que hi ha. Vull dir,
hem tingut aigua, que també és important. Que havia de ploure.
I tenim
aigua per l'estiu, per tant...
Sí, això és el més important.
Haurem de patir estoicament aquesta calor perquè som mediterranis.
Sí, compta amb el ventall, Lluïsa. Si no, posarem una mica... No, pateixi, posarem una mica... Que aquí tenim consciència climàtica i no posem l'aire condicionat molt baix, però tampoc cal...
Aquest és un altre dels problemes, que vas passant pels carrers i et surten unes bufetades de calor... Que dius, això... Els aparells aquests escalfen l'exterior, també.
Sí.
Així que...
I les guerres als llocs de feina, perquè quan un té calor, l'altre té fred, no hi ha una temperatura...
A la ràdio passa molt.
Sí, aquí
sí,
ja...
A les ràdios, no aquí.
Aquí ja hem tingut... Ja hem tingut les primeres...
Ja aquí vam amb la rebaqueta.
Civilitzar. Sí, jo em porto jerseis, perquè jo ja sé que sóc de les fredoliques. Però bé, anem al tema. Nosaltres ens preocupa passar calor, però els que aquest any tenen 18 anys, majoritàriament, els preocupa una altra cosa, i és que demà s'enfrontaran al primer de 3 dies de selectivitat, uns dies amb uns exàmens on s'hi juguen el 40% de la nota que els hi donarà l'accés a la universitat i que amb això i la mitjana de batxillerat tindran aquesta nota mitjana de tall que els permetrà o no els permetrà tenir accés a aquests graus que han escollit i que determinaran potser o en gran mesura en alguns casos a què dedicaran la seva trajectòria professional. La selectivitat és la millor opció per restablir l'accés a la universitat? Queda lluny aquí dels que estem a la taula, Potser jo sóc la que en fa menys i ja fa més de 20 anys.
Gràcies per dir-nos que estem ja...
No! Qui l'hagi passat la va passar fa un temps, no?
Jo crec, no sé si és la millor opció o no ho sé, perquè jo no ho sé, vaja. I, per tant, no. Ara, crec que és un tràngol pels estudiants, això, que ha de ser brutal. Perquè, a més, no t'assegura, si dius ho fas, passes malament, però t'assegura una plaça o no t'ho assegura. Aleshores... Per mi és un tràngol que potser se'l podien estalviar o els hi podien fer estalviar als estudiants.
Ferran, tu a casa, a tu et queda lluny, però justament tens la Clara que demà farà el primer dia.
Sí que està molt nerviosa i no la pots ara dir absolutament res i ho entenc perfectament.
Doncs dona-li molta força i molts ànims des d'aquí.
Aviam, sí que és veritat que... És una prova que és un gran tràngol. Sí que és veritat que és un gran daltabaix per ells. A més, ho estan passant anímicament bastant malament. Però quin és el problema que tenim? Doncs que les places són limitades. Per tant, quin sistema per pralar les entrades a les universitats establim? Vull dir, jo estic obert. Vull dir, no sé si és el millor sistema, la selectivitat, però com ho fem? caldria potser preguntar-se si no és necessari que hi haguessin més places a segons quines carreres, també és veritat, perquè t'hi trobes a vegades que demanen unes notes que són pràcticament inassolibles. Per tant, no sé, jo no em tancaria a la selectivitat, si més no, em plantejaria de potser és la millor prova perquè els nanos puguin accedir a la universitat, ens podríem plantejar de fer una altra, per què no?
De fet, és un percentatge, és un 40% del 100% total, perquè es fa mitjana, amb la nota mitjana que tens del batxillerat, que compta un 60%. Clar, no sabem si és just o no, perquè al final, en 3 dies, no, dels 10 punts, 4 te'ls estàs jugant i potser et trobes malament, potser els nervis et fan una mala passada, o has tingut un mal dia, però potser també és de les poques maneres que hi ha, o que fins ara s'han plantejat, que siguin iguals per a tothom, vingui d'on vingui, de l'escola que vingui. No? És el mateix mal tràngol que han de passar tots i totes les estudiants que volen accedir a la universitat.
La vida són mal tràngols, també. Vull dir... a veure, és que...
Hasta aquí hemos llegado.
Hasta aquí hemos llegado. Vull dir, quan t'enfrontes a la primera feina, a la segona, a la tercera, a casar-te, a tenir fills... Vull dir, no és que siguin mals tràngols, són reptes o situacions que hem d'assolir. Estic d'acord amb el Ferran. No sé si és la ideal. Jo tinc molt present, i tot i que la tinc molt lluny, molt present com va ser, i més amb el tema, doncs he intentat una mica recuperar. I recordo que abans la selectivitat era a finals de juny, val? O sigui, jo estava en plenes festes majors de Sant Cugat i tenia les proves de la selectivitat. O sigui que teníem...
Per tant, hi havia més temps per estudiar?
Hi havia més temps per estudiar.
O s'acabava més tard el curs?
Teníem un mes per preparar la selectivitat. O sigui, a l'escola...
Doncs
a
com ara, perquè ara el curs de segon de batxillerat s'acaba a finals de maig.
No, el COU s'acabava... Ara tampoc no diré tal dia, però si s'acabava el dia finals de maig, teníem un mes per preparar les proves de selectivitat. Jo crec que ara s'estan preparant durant tot el curs, que em sembla també una mica exagerat. Però les preparaves, pues com quan et prepares pel carnet de conduir, treballant sobre el que ja sabem que et pregunten allà a la universitat. Si va anar bé o malament, o si... Mira, jo recordo que jo no era una estudiant brillant, jo era d'anar passant. Quan sortien els que en sabien molt i el que abans en deia els ampollons, que ara no es pot dir, però és igual, ho diré, i deien que m'ha anat fatal i no sé què, i no sé quantos, tu et quedava... Jo em quedava petita, perquè pensava si aquell li ha anat malament, sí, com estaré jo? I jo tenia el convenciment de que no m'havia anat tan malament. Doncs hi havia persones que tenien molt bones notes a l'escola... I van punxar, sí. I van punxar. I és perquè a vegades enfrontar-te amb coses diferents a les que estàs acostumat també et sacsegen i et donen oportunitats noves. Aleshores, el que sí que crec és que s'hauria de modificar una mica el tema de l'ensenyament, perquè jo també tinc fills que ja han passat... Bueno, sí, ja han passat la selectivitat, els dos, i jo recordo que les matèries eren pràcticament les mateixes que jo havia fet, llibres que jo ja havia llegit, i penso, des d'aleshores fins ara, no s'ha escrit res més, ni s'ha ampliat els coneixements de la literatura, de... Vull dir, em sobta que encara s'estiguin treballant les matèries com quan jo tenia 20 anys, 18 anys. És l'única cosa que sí que crec que hauríem d'actualitzar, però no sé de qui depèn, tampoc.
De fet, per ara és l'única prova que hi ha, per accedir a la universitat, la selectivitat amb la mitjana que fan amb les notes del batxillerat. Si és cert que hi ha certs graus que fan unes proves competencials, no?
Exacte.
Per exemple, ara deia la Lluïsa, no hi ha graus que tenen una nota de tall molt alta, matemàtiques en física, la doble titulació, medicina, que ara va sobre 14, a mi se'm fa complicat perquè la meva època era sobre 10 i m'era és fàcil entendre-ho, però que són notes molt altes. Clar, no treure aquesta nota amb la teva mitjana de selectivitat i batxillerat et fa un candidat amb menys habilitats per fer aquests graus de notes altes, sí o no? No ho sé. A Magisteri, per exemple, es fan ara unes proves competencials per determinar, Magisteri, que normalment ha tingut unes notes de talls que no són de les més elevades, no? Per determinar si aquella persona doncs, té les habilitats i les aptituds que requerirà el dia demà una persona que es dediqui al Magisteri. Creieu que potser seria... No sé si un afegit, fins i tot, a aquestes proves de la selectivitat, que el que fan és igualar el criteri per a tothom, vingui d'on vingui, per després accedir a aquests graus?
Com una cosa complementària, vols dir? És a dir, a part de la selectivitat o evadint la selectivitat? És a dir, fer aquestes proves competencials com tret diferenciador...
Clar, per ara, les que es fan al Magisteri són un afegit. El que passa és que això té uns costos, perquè fer exàmens vol dir pagar examinadors i correctors, eh?
Aviam, si el que estem buscant és que siguin els millors professionals del sector, doncs podria ser una gran eina, no?, fer aquestes proves competencials. També és veritat que aquest any la selectivitat, més que res perquè ho patim a casa, la intenció és fer prevaldre més, no tant la memòria, sinó com la capacitat de relacionar temaris, relacionar arguments, és a dir, tenir unes capacitats que potser no és les de la memòria aquesta sí. Que tots ens havíem aplicat en el seu dia, no? Allò incalcolse. Potser és una solució. Jo no sé si això genera més costos, si això després a la llarga pot comportar doncs, algun tipus de perjudici a l'hora d'igualar les oportunitats dels estudiants. Però al final... quants hi han que inicien una carrera el primer any la deixen?
Sí,
per exemple, el meu fill que ve d'enginyeria...
I que està molt bé, eh? Tenir la valentia de si... De quan estàs fent una carrera i veure que allò no va per tu, escolta, que no passa res, que tens 19 anys i tens tota la vida pel davant, eh?
Abans que venim després, això és cert.
Exacte.
Jo penso de tota manera, jo no ho sé, perquè jo això estic molt desconnectat de l'ensenyament i això, perquè, bueno, és igual. Aleshores, jo no sé si... tothom, ara potser faig una pregunta tonta, però tothom té el mateix, és a dir, les proves que es fan, fan les mateixes els que... És a dir, és genèric, és a dir, no depèn de la carrera que vols fer, és a dir, no depèn de si fas medicina, això...
Són les mateixes, determinen...
Són les mateixes o no?
Sí, determinen les assignatures que t'examines en funció del tipus de batxillerat que tu has fet.
Va.
Si bé hi ha les matèries comunes, com poden ser l'idioma, el català i el castellà, i història o filosofia, que pots tirar una de les altres, després en funció si t'has fet un humanístic, si has fet un social, un científic o un tecnològic, hi ha les de modalitat que es diuen que aleshores tu tries quines són i quantes en fas per pujar o no pujar aquesta nota.
Ho dic perquè, clar, potser tu t'estàs preparant molt bé i ets una persona doncs, que jo entenc això que diem de que t'ensenyin més a... que no pas a clavar colzes allà i empullar, sinó que a pensar i a reaccionar davant d'una situació o d'una pregunta i això, per tant, ja em sembla bé això, no? Però, clar, potser hi ha una persona que està preparadíssima i que pot ser un metge o un químic o un físic o un professor del top i per una trista, entre cometes, que no és trista, però sí, una trista prova de la selectivitat, aquesta persona el tomben. I vaig a això que deies tu, que molta gent comença una carrera, jo tinc un fill que va començar una carrera, i se'n van amb una altra que no tenia res a veure. Que jo pensava, bueno, escolta, si ell ho veu clar, més val que ho vegi ara clar que no d'aquí 3 anys, no? Per tant, més enllà de que potser s'hauria de... Clar, que això té més costos, fer-ho més complicat, però també potser es prepara més la gent i potser es van més canalitzats cap a una banda, cap a l'altra, perquè a més hi ha una altra cosa. Bueno, és igual, això ja ve de més. Quan fan allò previ, aviam què vols fer quan siguis gran, que et porten en aquestes exposicions...
Els salons dels ensenyaments,
exacte.
No?
Tu creus que a quina edat van allà, 15 anys, 16 anys, 14?
Sí, a partir, normalment, als 14, per si hi ha persones que volen triar batxillerat o volen triar cicles formatius de grau mitjà, i després suposo que el batxillerat o cicles formatius per accedir als superiors o als graus universitaris.
Vosaltres creieu que els nanos que van allà, més allà de que algun o alguna, que sempre n'hi ha, que aquests no tindran problemes de lloc, en principi, estan preparats per triar quina carrera volen fer? Clar, s'ha de fer d'alguna manera, ja ho sé, eh? Però jo crec que a vegades ho fan més per eliminació.
De fet, ja estàs triant abans, eh? Depèn de quin tipus de batxillerat tries, després tu ja saps que t'estàs eliminant certs graus. Si tu tries, per exemple, un humanístic, ja saps que no podràs fer enginyeries, no podràs fer medicina...
Però mai és impossible. Vull dir, no, el recorregut pot ser més llarg, però pots fer perquè coneixem molts, tots coneixem nanos que han començat per una banda i van agafar l'humanístic perquè semblava que era més senzill i després han volgut fer psicologia i per fer psicologia has tingut que fer com es diu, matemàtiques o vull dir que està considerada com una carrera científica i per tant no pots venir de la banda de la branca de les humanitats. Aleshores, que jo el que crec que hem de transmetre als nostres joves és que el camí no és un sol camí i que mentre vas fent vas aprenent.
Sí, però perdona, però clar, sí. Tu penses això des de la teva perspectiva d'avui,
sí.
Que tens una experiència, que ja et portes molts anys a la vida, que t'han fotut més d'una castanya, sí, i has tingut més d'una il·lusió i més d'una alegria, però clar, ells, en aquest punt, és difícil de... Està bé que nosaltres els hi diguem això, no? Perquè ara mateix amb la calor, quina calor, que com més calor diguis que fa...
Més calor tenim, sí.
Aleshores, ja està bé que nosaltres els hi diguem això, que no pateixis, que si no fas això pots fer allò i hi ha més opcions, però clar... Ells són els que han de decidir, entens?
Sí, clar.
Això tampoc no...
Clar que han de decidir, però que la vida són reptes constants i que sí que potser s'hauria de fer canvis, però algun filtre hi ha d'haver.
Sí,
alguna manera d'accedir hi ha d'haver, perquè si no, doncs tots seria un caos. A mi em sembla que si tots poguéssim fer el que volguéssim, pues a lo millor no seria una situació ideal, perquè no sé quants alumnes es preparen per la selectivitat aquest any, però...
Més de 44.000 a Catalunya.
Com fas places per tantes persones?
I després hi ha una altra cosa, ara ja canviant una mica, però anant al mateix. Aquesta tan polèmica que hi ha ara del les faltes d'ortografia...
Ara hi anem. Mira,
perquè això també em sembla...
Ho introduïm per l'audiència que no estigui el cas. Una de les polèmiques d'enguany, ara ho deia el Toni, és abans de començar les proves, ha sigut si les faltes d'ortografia penalitzarien o no assignatures que no fossin les de llengua. La Generalitat va anunciar en primer moment que no restarien punts per fer faltes en assignatures no lingüístiques, però després, i com a reacció a l'impacte mediàtic que això va tenir, va rectificar i finalment sí que es penalitzaran en 6 assignatures fins a un punt com a màxim. Què en penseu d'aquesta polèmica? I esteu d'acord que hi hagi un límit en la penalització? O quan hem acabat batxillerat hauríem de ser capaços d'escriure sense faltes d'ortografia?
Jo no veig cap polèmica perquè l'any que jo... Mira, més venia amb ganes de parlar. L'any que jo vaig fer la selectivitat, el català no era l'idioma vehicular, òbviament, sinó que era assignatura, era català i literatura catalana, i la resta d'assignatures eren totes en castellà. Però no podies cometre ni una sola falta d'ortografia. Ni en els exàmens de català, ni en els de castellà, ni en el de filosofia. Vull dir, no podies cometre faltes d'ortografia i et penalitzaven com ara. Per tant, no entenc la polèmica. Si aquí tenim 12 idiomes que són el castellà... no sé si hi ha proves d'anglès ara.
Vale. Sí.
Doncs les has d'escriure correctament. I hi ha prou que després, durant la vida, de llegir tantes coses, al final comets errors ortogràfics, de veure'ls constantment en xarxes socials i tal...
No, és que si veus les xarxes socials...
És horrorós.
No n'hi ha una de falta. No. Potser n'hi ha alguna que no té falta. No, és de veritat. Tu llegeixes a vegades les traduccions que se fan, que les deu fer la màquina, perquè ja tot és màquina, que t'estan posant el text en català, no, millor dit, en castellà i després en català. I et foten cada castellanitzada, perquè deu ser, és evident que és una màquina, perquè no pots... O sigui, qualsevol persona que tingui un cert, només un mínim coneixement, no faria aquestes errades. I fan unes errades que és per denunciar-ho. I després deixem posar un segon.
Digues, sí,
amb una mica de clau d'humor. Jo crec que no hi ha cap metge al mercat, almenys aquí, que passaria la prova.
Per les faltes d'ortografia?
Ja no faltes d'ortografia.
O perquè s'entengués.
La cal·ligrafia.
És a dir, mi mamà me mima, no ho o sigui, l'estiu ho haurien aprovat tot perquè no feien allò de la preparació per la repetició per al setembre, no? Això és un toc d'humor.
Sí
que és cert que hem de vigilar. El que passa que ara ens fiquem amb això dels accents i tot això, que les faltes d'ortografia amb accents, el que sigui, i ens sembla bé. Però després deixem totalment el català, per exemple, els comerços, sobretot els comerços, que o ja no el posen, és a dir, ja no hi ha la...
Estan obligats, segons la normativa catalana.
Sí, sí, però tu vés a comerços i n'hi ha 30.000 o 50.000, no sé. Aleshores, clar, vull dir, ja em sembla bé que intentem que la gent ve, que ve, I a més avui en dia que tots els nanos quan t'arriba un WhatsApp, per exemple, t'has de sentar i intentar entendre què t'estan dient.
Mira, perquè jo ara si faré una defensa, sí? I ara el meu pare em mataria, però també la gent gran, jo i també. Això no és culpa seva, perquè evidentment van estudiar en català, a vegades també costa entendre determinats missatges perquè falten comes, falten punts d'interrogació.
De la gent gran.
Hi ha faltes d'ortografia. Sí, clar, i evidentment això no és culpa seva. Bueno, sempre hi ha l'oportunitat sempre d'estudiar el català, que hi ha el Consorci per la Normalització Lingüística, amb cursos per a tothom, Però que a vegades no som conscients que no escrivint bé se'ns fa difícil entendre i pot haver malentesos. Però, en tot cas, i tornant-ne a la matèria, que no es descompti. Quan una persona té 17-18 anys i ha fet tota l'escolarització en català, que ens haguem de posar les mans al cap perquè una falta d'ortografia descompta,
no.
Crec que diu molt poc de l'educació que estem fent en aquest país. Sí, jo posaré el meu cas. En el meu cas, no és que a la selectivitat, evidentment, em descomptessin per fer faltes d'ortografia, perquè tu, quan surts de batxillerat, surts amb el nivell segur. Per tant, bé, errades tothom en pot tenir. Vull dir, som humans, ens podem equivocar i podem tenir errors. Sí, sí, sí. Però descomptaven. Però és que jo a l'institut ja em descomptaven, i no em descomptaven només en català ni en castellà, em descomptaven de totes les assignatures. I ho dic de memòria, crec que em descomptaven 0,25 per falta.
Sí, senyora.
I sense màxim.
És que no hauríem d'arribar aquí. Aquest és el tema. No hauríem d'arribar que a la selectivitat
ens plantegessin que estem fent faltes d'ortografia o una quantitat de faltes d'ortografia que ens hi anés la nota, per entendre'ns.
Una persona
no?
que arriba a la selectivitat està a punt d'entrar a la universitat.
Clar.
Que a hores d'ara encara estiguem pensant de si s'ha de penalitzar, que et sembla bé que ho facin, em sembla bé entre cometes, però em sembla bé quan no haurien d'arribar allà. O sigui, això ja no hauria d'existir. Perquè abans ja s'hauria d'haver rectificat aquesta...
O no hauria de ser significatiu per la nota, no? Diguéssim.
No, no hauria de generar polèmica.
Exacte.
Però és clar, tu veus els nanos escrivint avui...
Rigorós.
I el jovent escrivint avui, que, mira, fins a cert punt em pot semblar bé i tal, però...
És que potser no és només culpa... I ara ja ens imposaré tot un sector contra... No és només culpa dels estudiants i dels estudiants, sinó també dels docents, no? També hi va haver molta polèmica quan es va... quan es va demanar a les persones que són docents, que ara és a través d'un màster que és el CAP, tinguessin el nivell C2 de català, cosa que molta gent no tenia. Això no vol dir que fessin faltes d'ortografia, però no tenia, doncs perquè no se'ls havia requerit com aquesta titulació, i ara hi ha aquestes cues per treure's aquest certificat. Si els professors i els mestres fessin menys faltes d'ortografia... o fossin més, o fessin unes correccions i unes explicacions, perquè al final estan aprenent els seus alumnes, doncs potser no haguéssim arribat a aquest punt de la polèmica.
De totes maneres, totes aquestes certificacions i... Jo, perdoneu-me, però a mi em sembla que és un tema molt recaptatori, perquè abans el mestre de l'escola no cometia errors, les professores que jo tenia eren superestrictes amb tot el tema ortogràfic i no se'ls havia demanat ni passar nivells, ni... vull dir que darrere de tot això tot ara el meu fill acaba història i ara ha de fer un màster. Abans els màsters no eren per totes les carreres. Per tant, no m'enganyeu. Vull dir, no són 3-4 anys 4 anys de carrera, són 5. Perquè són 4 més el màster.
I el màster no té el mateix preu al crèdit que el grau,
No. Aleshores, vull dir que a mi em sembla que darrere de tot això també hi ha un tema econòmic bastant important i després que no tothom pot accedir a les beques.
No, ni a la universitat, perquè els preus en els últims anys s'han incrementat molt. Moltíssim. I us posaré el meu cas. Des de que jo vaig començar a la universitat fins al meu germà, que té 6 anys menys, es van més que duplicar el preu de l'assignatura. Vull dir, no tothom es pot permetre pagar 2.500 euros al semestre. Jo us estic parlant de fa anys, potser ara estem parlant de quantitats més altes si vas a curs per any, per entendre'ns, per anar a la universitat, tenint en compte que, a més, en algunes universitats es fa molt incompatible poder estudiar i treballar.
Això també clar,
perquè es fan uns horaris dilatats, amb hores mortes entremig, que fan molt complicat que aquell que ho necessiti o ho vulgui pugui estudiar al matí o a la tarda i fer una altra jornada laboral.
Bueno, jo l'horari que fa no em desagrada, perquè jo ja voldria jo aquest horari.
Doncs mira, posa't a estudiar.
Jo... Oi que sí, mira.
Sí, jo en aquest sentit, plenament d'acord amb el que dieu, crec que l'ortografia és innata a l'assignatura, vull dir, no es pot desllorigar, vull dir, si tu escrius malament no pots aprovar una assignatura, ja sigui de lletres, ja sigui de ciències, ja sigui del que sigui. És algo que va innat a l'assignatura, va amb la cultura, va amb el coneixement. Sí que haig de dir que és veritat que hi ha alguns casos de nanos que tenen algun tipus de problema de currículum adaptat pel tema aquest de les dislèpsies i tot això, que sí que penso, i crec que així ho tenen pautat, sí, que els hi donen un tractament especialitzat.
També tenen uns espais diferenciats per fer aquests exàmens. Ah,
exacte. Per tant, només en aquests casos jo sí que tindria aquesta sensibilitat, i crec que es té, i que se'ls hi dona aquesta petita dispensa. Pels altres, és que va amb l'assignatura. O sigui, si tu no saps escriure una paraula, com, o no saps posar-li un accent a una paraula, és que potser el
coneixement...
O no et saps
explicar bé, no saps redactar.
O no et saps explicar bé, és que els coneixements no els tens assolits. Perquè no és només saber-se les fórmules matemàtiques, és saber-les explicar, és saber-les... Tu has fet un... Moltes vegades, jo recordo que el professor ens deia, no, és que no vull només el resultat, vull que m'expliquis el desenvolupament.
El desenvolupament.
Pues és el que has de fer. El desenvolupament s'explica amb lletra.
El movimiento se demuestra andando.
Exacte.
No, és que és així, és veritat.
El departament va rectificar en 24 hores. Primer va dir que no es descomptaria per faltes d'ortografia aquelles matèries que no fossin lingüístiques. Es va generar cert enrenou, per entendre'ns, i al cap de 24 hores va dir que sí. El Departament d'Educació, us sembla que en aquest cas ha actuat fruit de la improvisació o que ha sigut una decisió meditada?
Jo?
Meditada no, perquè si és d'avui per demà... No,
jo crec que sí, i a més amb l'ensenyament portem molts anys donant-li voltes i ara fan una cosa i al cap de dos mesos s'ho plantegen, hòstia, potser ens hem equivocat, que rectificar és de savis. Però home, tu estàs portant un departament, estàs posant estàs collant el personal... Coi, doncs tu també hauries de ser responsable del departament que estàs portant. I hem arribat aquí a les faltes d'ortografia quan ja no s'hi hauria d'haver arribat. Potser per també els programes d'ensenyament i això, que van amunt i avall, depèn o la regidora de Cultura o d'ensenyament...
Del departament, de la Conselleria d'Educació.
De la Conselleria d'Educació, potser tampoc no fan els deures com que haurien de fer. Potser no fan faltes d'ortografia, potser no fan els deures,
Creieu que el Departament d'Educació ara per ara té credibilitat, tenint en compte totes les qüestions que hi ha sobre la taula sobre els models d'ensenyament i d'educació que tenim a Catalunya?
Hi hauria d'haver un jove aquí. Bueno, un jove, un
nano. O professors i professores i mestres, que són qui coneixen la realitat ben de prop.
Les mestres també... A vegades ens posem molt amb els mestres. Jo crec que la professió aquesta dels mestres i les mestres... No és fàcil, perquè cada dia tenir una aula...
Home, és una gran responsabilitat.
No, total i absolutament. I a més, clar, no vull fer un... Però és igual, anava a dir... Bueno, ho dic, que els nanos avui són més espavilats, més desperts... Bueno, espavilats ho eren més abans. Però ara són més cultes, entre cometes, i tenen més coneixements. Per tant, els professors també...
Tenen altres reptes.
Tenen reptes importants. Ara bé, jo crec que també se'ls ha de picar la cresta i dir... Vinga, que se'ns està escapant, això.
Potser no tenen les eines, potser no hi ha... potser no tenen les eines, potser no hi ha un full de ruta, potser hi ha una mobilitat en les plantilles que fa molt difícil que hi hagi projectes pedagògics a les escoles que siguin estables, amb un claustre estable, que no hi hagi rotacions cada any. Això també perjudica i acaba perjudicant l'educació
a mi sempre m'ha semblat i és una...
I la burocràcia, que també...
És un tema meu, personal. Sempre he cregut que la sanitat i l'ensenyament no haurien de dependre del color polític que està governant, perquè cada vegada que canviem, doncs canviem tot. Aleshores, no hi pot haver un criteri
continuista.
Sempre he cregut, des de la meva ignorància, que són dues facetes de la vida tan importants que haurien d'estar valorades com per uns comitès d'experts, i no vull deixar de banda els polítics, sí, també, òbviament, perquè si no, a lo millor agafaríem unes línies una mica complicades, però se'ls consulta als metges i a les mestres des dels departaments com s'hauria de gestionar la seva, el que és realment la seva professió, quines necessitats tenen, o per art de màgia s'aprova un pressupost, es retira una partida i espavil que aquí no hi ha res més a fer. Vull dir, jo crec que depenen la salut i l'ensenyament en depenem tots d'això. I, per tant, els criteris no haurien de ser polítics, sinó que hauria d'haver... gent experta, que és com nosaltres, ara aquí estem opinant i bueno, jo no em dedico a l'ensenyament ni a la selectivitat, parlo des de la meva perspectiva. Per tant, tots podem parlar, però hi hauria d'haver persones que realment estiguessin al cas i experts que posessin unes línies, com ara les faltes d'ortografia, que no estiguéssim sempre tornant a parlar d'una cosa tan òbvia.
Veurem com viuen aquests alumnes la selectivitat. Des d'aquí els hi desitgem
molta força.
Molta sort, tot i que bé, al final sí. És el que es treballa.
Segur que se'n sortiran.
Que s'arriben a aquests 3 dies d'intensitat i que després espero que ho celebrin. Hagi anat com hagi anat, perquè bé que s'ho mereixen, també. I bé, veurem, perquè la selectivitat està en constant canvi. Cada any tenim notícies noves, es volen canviar els models. Segur que l'any que ve en tornarem a parlar. Lluïsa, Toni, Ferran, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Que tingueu bona setmana.
Igualment a tu.
Igualment.
Agafar les seves bicis i animar-los. Ja estan a punt per descobrir-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de salut perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb 3 signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
1, 2, 3, 4, 5. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
Dimarts a les 11 de la nit a Ràdio Sant Cugat.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salud.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
Benvinguts a Les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a Les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
Dissabte, a les 4 de la tarda, a Ràdio Sant Cugat.
Flux
Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a French Kiss Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més, en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Amb l'arribada del bon temps també arriben nous veïns a Sant Cugat. No són nouvinguts d'altres ciutats, sinó que parlem d'uns espècimens més molestos, els mosquits. A Sant Cugat, però, hi ha una empresa que es dedica de manera professional i especialitzada a eliminar-los, Cazadores de Mosquitos. Avui ens acompanyen els seus fundadors, el Jaume Pujol Miralles i el Jofre Menéndez Ortega. Molt bon dia, benvinguts.
Molt bon dia.
Molt bon dia.
Amb ells coneixerem com funciona aquest servei d'extermini, com va néixer la iniciativa i què cal saber sobre la lluita contra els mosquits, que ara que ja comença a fer bon temps, comença a fer calor, ens agrada estar a l'aire lliure, sopar fora, però clar, arriben les picades i també arriba el mal humor, perquè toca gratar i no és mai agradable. Què és Cazadores de Mosquitos, tot i que el nom deixa poca la imaginació, i què feu exactament?
Doncs Cazadores de Mosquitos és una empresa que neix aquí a Sant Cugat, que no sabíem que seria una empresa, més aviat neix d'una necessitat, que és la de disfrutar del jardí. I un bon dia vam començar a investigar què podíem fer per disfrutar del jardí sense utilitzar les mesures que s'han pres en el passat, ni utilitzar derivats químics ni permetrines, respectant el medi ambient, perquè en el meu cas particular, a casa meva, tenim gossos, i la meva parella és veterinària, i una màxima era, sobretot, no malmetre els animals.
Clar, que no utilitzar productes químics que poguessin afectar la sanitat de part
Exacte,
de vostra, no?
De,
de les mascotes, dels animals. Ara ho deies, Jaume, al final el projecte neix d'una necessitat personal.
Totalment.
Tu tens un jardí, entenc que el vols
disfrutar,
gaudir, i quan arriba l'hora de sortir, això que dèiem al principi, pica tot, no?
Aquest sí. És el lema, no?
Recupera el teu jardí. Exacte. No, i a mi és aquí a Sant Cugat, sembla que siguem el centre neuràlgic del mosquit, com a mínim al Vallès.
El mosquit tigre es va detectar a la ciutat
sí,
el 2004 per primera vegada a Catalunya. Tenim aquest dubtós honor de ser els detectors del tigre, que conviu encara entre nosaltres i que té unes picades molestes i que, a més, també ens poden encomanar algunes malalties que el mosquit autòcton no pot fer. Jaume, ets enginyer. Clar, tu em deies, no? Cazadores de Mosquitos és una cosa que no sabíem que seria una empresa. Com ha sigut aquest canvi de vida laboral? No sé si al principi vas compaginar la teva feina, la teva professió, amb la creació de l'empresa. No sé com ha anat tot plegat.
És molt, 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 molt surrealista per part meva. Perquè el fer-ho, vaig veure que tenia una viabilitat, però no era un emprenedor nat, per dir-ho d'alguna manera, ni tampoc tenia aquesta voluntat. Sí que vaig veure que era molt efectiu el que havíem fet. La història, si vols, te l'explico més endavant, però vam fer 1.000 proves amb el nostre jardí i el d'algun amable veí que també ens va fer de conillet d'Índies. I aleshores vam dir, ostres, això potser funciona, perquè no havies... És una cosa que tu perceps a títol personal al teu nucli familiar, que és molt molest, però no has fet un estudi de mercat, que saps que aquesta molèstia és tan genèrica, tan generalitzada per tots els teus veïns. Aleshores, el canvi que em preguntava, surrealista, perquè vam començar l'any passat fent cases de Magener, que és on Visió, barri de Mirasol, i plegant a la tarda al despatx i fent algunes cases
com un extra,
i tal.
No?
Sí, a veure què passa. No era el plantejament de invertirem tant i farem publicitat.
No hi havia una voluntat de fer una start-up o un negoci, no?
No, per res del món. Aleshores, vam començar fent alguns veïns, amb els grups aquests de WhatsApp que tenim tots els veïns, per robatoris, per si s'ha perdut el gos, o per si algú em deixa la sal. Doncs al final el que va passar és que van començar a posar la gent que semblava un miracle, em va començar a trucar persones, vaig haver de demanar l'excedència, i al mes vaig dir, ostres tu, i vaig deixar la feina.
El boca orella va ser el que us va portar, diguéssim, a prendre aquesta decisió, sí, no? De crear aquesta empresa i dedicar-te professionalment.
Sí, espectacular, perquè quan vam decidir al final doncs obrir un compte d'Instagram que gestionava jo, que era, doncs, no era tan professional com el que en gestionen ara mateix, i vam penjar com un anunci d'aquests fet per una companya, això que estem acostumats ara, de publicitat per xarxes socials, i a les 2 hores el vam haver de treure. Tampoc teníem... Sí. No teníem...
Perquè hi havia més peticions de les, sí, que podíeu assumir.
No, i no existia una infraestructura on poguéssim donar...
Això és el que hem canviat
serveis
aquest any.
Exacte.
O sigui, en el moment en què vam veure això realment...
Tu com entres, Jofre, a tot plegat? Des d'aquesta necessitat del Jaume a la teva entrada al negoci.
Jo vaig acabar entrant quan el meu pare ho va provar.
El teu pare era el dels primers clients.
No dels primers, però molts amics ens van posar en comú, perquè jo em dedico a la gespa artificial i era com que anava molt junt als, sí, negocis. I vam decidir provar-ho, van a casa del meu pare i el meu pare em va dir, és un miracle. I quan el meu pare, que costa que digui aquestes coses, em va dir, és un miracle, ens vam sentar i vam dir, anem a fer-ho lo gran. I aquest any, doncs, és el que estem intentant. Aquest any no deixar ningú enrere com l'any passat i arribar més lluny. I estem intentant arribar cap a Tarragona, cap a Girona... Anem tirant cap a tots costats.
Perquè al final no va ser morir d'èxit, perquè evidentment això no ha sigut una mort, sinó un impuls, no?, cap endavant, però va ser una mica això de començar a poc a poc i de rebre moltes més peticions de les que podia assumir. Això és el somni, sí, de qualsevol somni, persona que es plantegi crear una empresa.
La veritat és que sí.
No? I vosaltres no us ho havíeu plantejat i us arriba... com tot aquest retorn. Ens ho deia el Jaume, hi ha sensibilitat pels animals, per tant, els vostres productes no generen cap tipus d'efecte en gats, gossos o els animals que puguem tenir a casa. Són també productes segurs per la vegetació que tenim al jardí, per persones vulnerables, per exemple, gent gran, que sigui sensible als químics, per infants?
Sí. De fet, aquest producte està dissenyat per aplicar-lo al jardí. Sí, la finalitat és fer una pel·lícula al jardí i no actua tant com ens podem imaginar, com estem acostumats, com tirar el flis-flis, uh-huh, i que em mati amb el contacte instantani, sinó que el que fem és una pel·lícula a tota la vegetació, la gespa artificial també. Aleshores, això és de lenta alliberació i està dissenyat expressament a l'excipient per aplicar-lo a la vegetació. Aleshores, a la vegetació no li fa absolutament res.
Perquè tu de què eres enginyer, Jaume?
No, jo no era químic, jo era elèctric. Em vam reunir amb un company elèctric, una miqueta friqui, podríem dir.
I d'aquí va sortir tot.
Sí.
Quant temps tardeu en fer un tractament, que suposo que va lligat als metres quadrats, no?, de l'espai, però perquè ens en fem una idea. Si voleu, posem un exemple de metres quadrats per anar desenvolupant una mica com
minuts,
funciona.
20 minuts, mitja hora.
Més o menys.
Més o menys, no? Sí.
És ràpid, doncs.
Sí. que en un dia una sola furgoneta quants serveis pot fer?
10.
Uns 10 serveis.
I des de que es fa aquesta aplicació d'aquest producte fins que és efectiu, és a dir, des del moment que vosaltres entreu al jardí o a l'espai concret fins que tu pots sortir tranquil·lament i que més o menys no et piqui cap mosquit,
és pràcticament instantani. De fet, una pregunta molt habitual que ens fan tots els nostres clients és el marge o el període de seguretat.
Uh-huh. Ara farem com un FAQ, perquè la gent que ens estigui escoltant...
No, perquè sempre recomanem, o sigui, podríem sortir directament una vegada hem aplicat el tractament. Recomanem no fer-ho perquè els enfadem moltíssim, els mosquits, quan passem nosaltres. Aleshores ens poden entrar a casa, estan una miqueta més revolucionats.
És el moment en què més et pica, just quan marxem. Abans de morir, és el moment.
Exacte.
El pitjor moment.
Un període de gràcia per no rebre aquestes picades dels mosquits emprenyats. I durant quant temps dura aquest tractament? Durant quant temps és efectiu? Des de que l'apliqueu fins que s'hauria de repetir o no el tractament?
La idea és un mes.
Un mes.
La idea és que es pugui fer més a més, als mesos que siguin necessaris.
Entenc que també hi ha derivades com pluges o així que poden afectar o no té res a veure?
I localitzacions, sobretot.
Localitzacions, per exemple?
Per exemple, una casa que tinguem als quatre vents, qualsevol urbanització aquí, on sabem que el nostre veí també té el jardí més o menys cuidat, i el del costat, i el del costat, no és el mateix que una casa al mig de la muntanya, amb un terreny abandonat, amb una bassa. L'efectivitat és molt bona, però les condicions poden alterar la
al final no podem lluitar contra el mosquit que et ve de fora, mm-hmm. el que et ve de la casa del costat. Això sempre recomanem que els veïns del costat també s'ho comencin a fer. És el boca a boca el que funciona. Quan
fem una barrera. Nosaltres fem una barrera. A nivell tècnic el que fem és una barrera... Fem una barrera. Aleshores, aquesta barrera que fem... com t'ho podria explicar? Si tu et poses repel·lent mm-hmm. i et poses enmig d'una rosera del Delta... Alguna picada.
Tinc molts números que...
Alguna picada, per molt efectiu que sigui, t'emportaràs. Aleshores, és el que canvia una miqueta la localització. Una casa ajardinada...
Que els veïns no tinguin aigua estancada, eh?
Sí, això és important.
És important.
I de quins preus estaríem parlant, d'aquests tractaments d'un jardí...
Que entre 69 i 119 euros, aproximadament.
Segons les mides, entenc, eh? Mentre feu el tractament, la gent pot quedar a casa, ens ho dic, relativament ràpid d'aplicar, 20-30 minuts, podem ser a casa, jo no sortim immediatament perquè tenim aquest efecte de mosquit emprenyat, però al cap d'una estona ja podem gaudir dels nostres espais, no?
Exacte.
La gent se'n recorda de vosaltres només quan és l'estiu, perquè hi ha més mosquits, o aneu treballant de manera regular durant tot l'any, ara que també amb el canvi climàtic no tenim unes temperatures més suaus durant tot l'any i que també s'està desestacionalitzant una mica la presència del mosquit i es va allargant.
Sobretot de maig a setembre, octubre. Sí.
Que és com quan gaudim de l'espai.
Exacte, poc. Sobretot quan gaudim del jardí.
Això fa que arribin totes les demandes de cop, suposo.
Déu-n'hi-do.
Hi ha llista d'espera? Recomaneu a la gent que s'organitzi amb temps, que en el cas que els agradi el tractament ja us facin l'encàrrec de tornar a fer aquesta aplicació amb temps per organitzar-vos i així tothom està tranquil?
És important, sí.
Sí, perquè els clients que han repetit de l'any passat, que molt orgull podem dir que és pràcticament un 90% només de clients que vam fer l'any passat, com que hem crescut molt ràpid, evidentment ara notem que és molt demanda el dia a dia, però sí que és cert que els clients de l'any passat van tindre la previsió d'agendar-ho amb temps.
Llavors ja t'agafen el pack d'estiu, que hem fet un pack que és per 3 mesos, que el client nou normalment vol provar un mes i després hi agafa el
allò
pack.
Allò per veure l'efectivitat,
sí,
no?
A veure si funciona, a veure si funciona.
Heu observat vosaltres una desestacionalització dels mosquits? Clar, fa relativament poc, que hi ha... que teniu l'empresa, però no sé si heu detectat que apareixen abans i que marxen més tard.
El mosquit és una espècie que, al contrari que els mamífers, per exemple, per garantitzar la seva supervivència, té un cicle de vida supercurt, però reprodueix un gran nombre i molt ràpid, sí. Tenen molts fills, per dir-ho d'alguna manera. Moltíssims, i no paren. De fet, ens piquen per reproduir-se, no per alimentar-se.
De fet, ens piquen només les mosquites.
Sí.
El 50%.
Sí. Aleshores, el tindre un cicle de vida tan curt, això de l'adaptació al clima, que podem veure també amb altres espècies animals, es produeix d'una manera molt més ràpida. Molt més ràpida perquè, clar, nosaltres per evolucionar el clima necessitem moltes generacions. Ells passen de tatarabuelo a nieto amb,
molt ràpid,
amb una setmana, exacte. Aleshores, el procés d'evolució, si sí, el canvi, si sí, es tornen més agressius, s'han tornat molt més agressius, no sé si recordaràs, però els mosquits eren una miqueta més lents i els podies matar amb la mà fa uns anys enrere. Ara són...
És que no, tinc la sort que no els hi agrado gaire.
Quina sort. Són molt ràpids i també han desenvolupat moltes resistències a químics que s'han utilitzat fins aleshores.
L'adaptació al canvi per sobreviure.
Sí, l'espermatrines que s'utilitzen en molts camps, en monocultiu, coses així, no els hi estan fent absolutament res.
Els experts en mosquits ens diuen que ara, per evitar tenir-ne, el que hem de fer és vigilar que no hi hagi focus d'aigua estancada, no? Entre d'altres. Què passa si vosaltres feu el tractament, però passa allò que en dèieu, que teniu un veí o una casa on no hi viu ningú, o que és del banc i allà no hi passa res, sí, i hi ha un focus de mosquits increïble?
Funcionarà, el nostre funciona molt bé. L'efectivitat que garantitzem d'un mes és possible que es vegi reduïda, perquè...
Tenim aquest
gran foc, aleshores l'esforç o la barrera, la lluita que fa el nostre producte és molt més intensa. Com si fos un exèrcit, s'esgotaria abans, no? Per dir-ho d'alguna manera.
Per tant, la pedagogia, a vegades, entre els veïns de... Anem tots una mica alerta, no? És bàsic per controlar una mica que no hi hagi aquests focus. I a part dels mosquits, els vostres productes afecten també altres insectes, com poden ser, ara en el cap, les paparres, les xinxes o les vespes, per exemple?
A les vespes?
No, nosaltres tenim diversos temps d'actuació al nostre producte. Aleshores, hem pogut delimitar quina és la família dels insectes que ens piquen, que es diuen hematòfagos, de sang. Aleshores, dintre d'aquests insectes entren paparres, entren xinxes, entren puces, entren mosquits, mosquit comú, mosquit tigre, totes les espècies de mosquits. Aleshores, nosaltres sabem que els mosquits que xuclen la sang metabolitzen d'una manera diferent a altres insectes. Per això podem atacar-los només a ells. Sí que és cert que també tenim un efecte repel·lent i utilitzem repel·lents naturals de lenta alliberació. Amb el repel·lent no podem decidir a qui repel·lem. Repel·lem i punt. Aleshores, quan apliquem el nostre tractament, sí que veiem que disminueix la presència de vespes, que són molestes, però, per exemple, no matem a pol·linitzadors, com les abelles, que això és una cosa que és molt important.
Ens pregunta tothom.
Sí.
No, aquesta preocupació d'altres que sigui selectiu, no?
Sí.
Correcte.
Quin és el perfil dels vostres clients? Cases particulars, hotels i restaurants, piscines públiques, per exemple?
Bé, el que més és client particular. Ara cada vegada més estem fent comunitats de veïns, perquè al final és un
sort
més barat. Ara estem fent també molts restaurants amb terrassa, sobretot aquí a la zona del Vallès, perquè n'hi ha molts, aquí a Sant Cugat també. I al final, clar, això ho nota molt el client. A l'hora de menjar un diumenge que no et piquin els mosquits de la terrassa és un valor afegit. Però bàsicament client particular és el que més...
Teniu alguna experiència, no sé si divertida o curiosa o destacada amb algun dels vostres clients? Que ara us vingui al cap i si no passa
ara
res,
no ho sé.
Divertida, bueno, no, que ens envien després missatges poden tornar a llegir.
Ens han demanat si podem fumigar la sogra, això és veritat.
Aquest és un clàssic.
Això és veritat.
Aquest és un clàssic.
Sí? Quina mala baba.
Sí. I no, em sap molt de greu, però no hem desenvolupat cap producte amb aquesta efectivitat encara.
I no us demanen la recepta de la Coca-Cola?
Sí. Ui, això ens ho demanen molt.
És un no parar. A nosaltres, el no utilitzar fitosanitaris, no ens veiem amb l'obligació administrativa de proporcionar exactament tot. Sí que tenim l'obligació de proporcionar la fitxa tècnica de seguretat. Al final, nosaltres, per homologar i produir un producte, hem d'haver de passar per uns filtres. I un d'aquests filtres també és administratiu. Aleshores, elaborar-lo, sí que vam passar les proves per laboratoris externs que estan, no me'n recordo la paraula, homologats.
Per validar,
i s'han provat amb reaccions al·lèrgiques i s'han provat amb tot.
perquè estigui tot a l'ordre del dia.
Evidentment, sí.
Com
sí.
us imagineu? Perquè fa res, un any, no?, que podríem parlar que va néixer. Com us imagineu, cazadores de mosquitos d'aquí 5 a 10 anys? El Jofre em deia que ja aneu cada cop, no?, més enllà de Sant Cugat. No sé quin creixement,
ostres,
quin impacte creieu.
Ostres, 5 10 anys és molt de temps, no?
Sí.
Dos? Us veieu més en cor?
Home, jo l'any que ve m'imagino fora de Catalunya, potser ja.
Sí, jo crec que sí. Triplic. Bueno, és que vam fer una previsió. Saps això quan jo al final, per donar-li una mica de... d'ordre, perquè no, ningú neix sent empresari, per dir-ho d'alguna manera, i dono, mira, aprofito que estic a la ràdio de Sant Cugat, dono les gràcies al servei d'emprenedoria de Sant Cugat, perquè va funcionar molt bé, i em van donar molts tips per...
Aquest acompanyament, eh?
Aquest acompanyament és super, super guai, jo super agraït. I...